molts diners al treball de camp.
Aleshores, aquí una miqueta, les consultores, ara se'n sent millor? Sí? Sí? Vinga, va. Les consultores, el que intentem fer és, en aquest treball de camp que s'ha fet, exprema les dades al màxim i treure el màxim suc possible. I és aquí on entren els tècnics en estadística. Una empresa d'investigació de mercats, com SMDK, doncs té psicòlegs, té sociòlegs, té estadístics. Diferenciem el que és la part quantitativa, on busques informació doncs, d'una gran mostra i preguntes el què, com i quan, i després també tenim la part qualitativa on el que busques és rascar d'una mostra més petita, obtenir informació amb més profunditat. Tot això una miqueta ho veureu a l'assignatura. A nivell de clients, l'empresa és multisectorial i una miqueta doncs, treballem des de banca, companyies aèries i gran consum. Tradicionalment, qui ha fet més investigació a mercats ha estat el gran consum. I totes les eines que hem utilitzat durant anys per estudis de iogurts o per estudis de productes doncs, de neteja de la llar, ho estem aplicant ara doncs, a empreses de telefonia, a financeres, a banca, i és per això doncs, que és un dels nostres grans clients. Com està estructurada una empresa d'investigació a mercats? Perquè sapigueu una miqueta, doncs en el nostre cas fem estudis de consumidor, el que seria segmentacions i tipologies de consumidor, motivacions i hàbits de compra, actituds, estils de vida, prescriptors. Tenim la part que estudia producte i marca, tot el que seria test de concepte, test de producte, test de marca, anàlisis de preus, per exemple, jo soc un fan del BPTO, el BPTO és el Brand Price Trade-off, és un anàlisi que ens permet ajudar a la fixació de preus, que ho podem aplicar per un producte de gran consum com per un paquet turístic, vull dir, serveix una miqueta per tota tipologia de producte. Tenim estudis de publicitat, tot el que seria estudis d'eficàcia publicitària, i després tenim la part de Customer Experience. No sé si n'heu sentit parlar, però ara mateix una de les tendències a nivell d'investigació és tot el que va en l'experiència del client. És a dir, acompanyar el client en tot el seu cicle de vida o de relació amb l'empresa, pre i post. És a dir, volem inclús, abans que comenci a ser client nostre, començar a treballar el client. Què fem a MDK a nivell de metodologies? Us trobareu doncs, que hi ha enquestes CATI, telefòniques, CAPI, CATI és Computer Assisted Telephone Interview, CAPI és Computer Assisted Personal Interview, el que seria face to face, tenim enquestes online, investigació qualitativa, mystery shopping, enquestes online, hall test, test d'usabilitat i tot el tema de xarxes. Són una miqueta les metodologies que utilitzem a MDK. A nivell d'enquestes telefòniques, és una plataforma CATI totalment informatitzada que aproximadament ens dona un volum diari d'unes 8.000 enquestes, més o menys telefòniques al dia. Nosaltres doncs, tenim una àmplia plataforma i ens dona aquesta capacitat. Fem enquestes de quan us truquen de la Caixa o de Bank Inter, avui són clients nostres que truquem als clients. Enquestes online, tots sabeu el que és una enquesta online, i al final el que intentem és que sigui 100% responsive. El 80% de les enquestes online que es fan en aquest moment s'estan contestant ja amb el mòbil. És a dir, fixeu-vos una miqueta doncs, que estem dissenyant tot perquè l'enquesta es pugui dissenyar amb el mòbil. L'enquesta presencial, segurament alguna vegada us han parat pel carrer, doncs és una miqueta amb una tablet, fem l'enquesta presencial, i l'avantatge que nosaltres tenim a la consultora és que tot va parar a la mateixa base de dades. És a dir, jo faci l'enquesta telefònica, la faci online o la faci presencial, tot va parar a un servidor, que és un software que es diu TSI Integra, Integra justament perquè integra tot tipus de metodologia, de recollida de dades. I això és una miqueta el màxim d'utilitat, no? Que jo puc començar un camp telefònic o puc començar un camp online. Si no arribo a les quotes, perquè en els estudis hi ha quotes, sense el que seria edat, doncs l'acabo telefònic o inclús puc acabar-ho presencial. Tot és multicanal, omnicanal. Jo puc fer unes enquestes per Iberia, doncs que les puc fer amb unes targetes amb un codi QR, que et faig connectar i doncs, tu contestes l'enquesta online. Et puc fer una enquesta per SMS, te la puc fer per mail o te la puc fer amb un tablet. Tot és multicanal ara mateix i ens permet arribar als clients. De fet, moltes vegades a mi els clients ens diuen «Hòstia, és que és molt difícil fer enquestes». No, al final cada cop és més fàcil, perquè cada cop tens més mitjans per arribar als teus clients. Des del que seria un newsletter o poder fer una enquesta online, tot això abans no existia. Abans les enquestes eren telefòniques, ara és molt més fàcil encastar. I de fet, doncs, ja inclús després ho veurem, algunes eines que són gratuïtes i que podeu utilitzar en el vostre dia a dia. Tema de turisme. Què estem fent a turisme i què estem fent a nivell d'investigació de mercats de mèdica? Tenim tres grans àrees, tot el que seria el tema de l'àrea que diem de client, l'àrea que seria de medició de satisfacció, que és la part de Customer Experience, i la part d'auditoria de qualitat del servei. Ara veure una miqueta, sense entrar més en detall, el que fem nosaltres és a nivell de client, en temes de turisme, per exemple, companyies aèries, és el que seria una miqueta anàlisi i coneixement del client. És un tipus d'investigació que el que intentem veure és com és el client de Vueling, com és el client de Ryanair, com és el client d'Iberia, com és el client que va a una agència de viatges determinada, doncs hàbits i costumbres, preferències, motius que generen la seva elecció d'un paquet vacacional, perquè jo elegeixo anar a Canàries o perquè me'n vaig a Balears, una miqueta doncs, tot el que seria marca, brand value i mapes de posicionament, coneixement de client. Després fem molt a nivell de turisme segmentacions de clients. O sigui, el que intentem veure és d'una companyia aèria com pot ser Vueling, com podem segmentar els seus clients. O sigui, hi ha una sèrie de variables doncs, que serien sexe, edat, que tu no pots influenciar sobre elles, són variables passives, però hi ha una sèrie de variables que és el teu comportament envers els viatges que sí que pots arribar a segmentar. Ara després veurem un exemple. Ara ja no, jo no segmento els usuaris de Vueling per edat i sexe. No, mira, los de Vueling son 60% hombres, 40% mujeres. No, perquè això no m'està aportant res. 30% són jóvenes i 30% són de més de 40 anys. No m'està aportant res. Ara s'intenta segmentar en funció de l'actitud que teniu envers una companyia aèria, per exemple. I després el que seria la delimitació de la satisfacció al client. El que intentem fer aquí, que és la part de client, és abans de fer un tracking de satisfacció, que és la típica enquesta que us valoraran de 0 a 10, el que intentem és analitzar molt bé què preguntarem, és a dir, què és l'important per al client i com ens transmet això a la valoració global del que seria la companyia. Això són estudis doncs, tant en l'àmbit quantitatiu com qualitatiu i són estudis bastant estratègics. Després tenim el tracking. Aquest tracking és la típica enquesta que us han pogut fer, valore del 0 al 10 su grado de satisfacció. Parlem de monitorizar los indicadores de calidad de servicio, detectar carencias, identificar oportunidades de mejora, ayudar en diseño de nuevos procesos y conocimiento del cliente. Això és el que fa l'àrea que fa els trackings. I després tenim el que seria el tema del mystery shopping. No sé si n'heu sentit parlar del tema del mystery, però nosaltres tenim gent que visita agències de viatge, tenim gent que veritablement doncs, vola en Iberia i vola en Vueling i el que fa és un checklist de tot el que passa durant el vol i aquesta gent cobra per fer això. Cobra, si paguem. Vull dir, hi ha gent que millor doncs, està una setmana viatjant i cada avió que agafen ens omplen un formulari que solen ser formularis entre 150 i 160 ítems, que comença des de la compra del bitllet, el que seria la part del check-in, la part de puntualitat de salida, de la part de boarding a l'avió, la part de servici en vuelo, la puntualitat d'arribada i el que seria totes les fases del vol. I això és el que fem a nivell de mystery. Per a altres clients, per exemple, si fem mystery, amb l'objectiu una miqueta d'aconseguir doncs, ofertes i temes de preu. Mystery és una metodologia que s'utilitza molt. Després el que fem és, en aquest cas és d'una òptica, de cada visita que fem a l'establiment, doncs fem uns indicadors de com ha anat la visita. Això seria el que és el tema del mystery. Això en fem molt a MDK. A MDK, al final, nosaltres som experts en anàlisi multivariable. És a dir, som experts en el que seria, un cop tenim aquestes dades, exprema i treure el màxim suc possible. Jo soc molt fan de tot el que és multivariable. Tenim un anàlisi que veritablement treballem molt bé a MDK, que és el tema del clúster. En aquest cas apliquem un anàlisi tipològic no jeràrquic, que el que intentem fer és identificar grups de consumidors en funció d'actituds, hàbits i comportaments similars entre ells. Si ja no els agrupo per home, dona i per edat, sinó que intento és en funció de les actituds i els hàbits. I dono respostes a todos mis clientes son iguales, ¿cómo son mis tipologías? ¿Existen clientes a los que no cubrimos sus necesidades? ¿Existen segmentos de consumidores a los que no llegamos? Això és una miqueta el que nosaltres fem a la part del clúster. El que és molt important del clúster és que jo, quan tinc tres grups, el que estic buscant és que aquests grups siguin homogenis entre ells, dins del grup, però entre els grups siguin el màxim diferents possibles. I aquesta és una miqueta la clau d'un clúster. Aquí podem veure un exemple, la veritat és que no sé si ho podeu llegir, però seria d'un centre comercial. Nosaltres un centre comercial ens va contractar i ens va dir quiero segmentar lo que seria mis clientes. Per què els volen segmentar? Molt fàcil, perquè volen fer diverses comunicacions o diverses activitats en funció de cadascun dels segments. I aleshores jo la pregunta que et feia a tu era tipus, prefereix un centre comercial on hi hagi primeres marques o que hi hagi moltes tendes? I tu em responies, escolta, doncs moltes tendes. Prefereixo que hi hagi oferta d'oci o prefereixo que hi hagi oferta de tendes? I tu em contestes, tiendes o ocio. Voy al centro comercial más cercano o voy al centro comercial que más me gusta. Me gusta variar de centro comercial, voy siempre al mismo, voy con familia, voy con amigos, puedo ir y no comprar nada o siempre acabo comprando. I bueno, una miqueta doncs seria en funció d'una sèrie d'actituds, un anàlisi multivariable que ens dona un clúster. I en aquest cas, ho hem fet a través d'una pregunta, que era la pregunta P23, vam detectar tres grups. I aquí veieu una miqueta com estan quantificats cadascun dels grups. Tinc grup 1, grup 2 i grup 3. El nom dels grups no me'l dona l'SPSS o el Barwin, sinó que el nom dels grups el posaré jo després. I en aquest cas ens va sortir això. Ens va sortir de la gent que va habitualment a un centre comercial, els tres grups, era un grup que li vam dir compres, un grup que li vam dir ocio i un grup que li vam dir supermercado. I això vam fer aquesta classificació en funció del comportament i les seves actituds. Aleshores, el que jo tinc és que el d'ocio, bueno, pues prefiere una gran cantidad de tiendas, va con amigos, pareja o van solos, i el que fem és agafem aquests grups i després el client... Ui, no està passant la diapositiva, perdó. Jo al client el que li acabo donant és, mira, el grup compres, que és el grup 1, el 85,2% visiten habitualment el teu centre comercial. Val? Com són? Li dic com són. Centres comercials habituals i el tipus de visita que té aquest centre comercial. I amb aquestes fitxes, ells el que fan és, bueno, vaig a pensar què faig en aquest grup. Aleshores, això d'aquí, després jo ho creuo per totes les variables que tinc. Sexe, edat, quina televisió veu, quins diaris llegeix, quins mitjans online està, i li dono informació de caràcter estratègic per fer, per exemple, les seves comunicacions de màrqueting o definir les activitats del centre. Aquest anàlisi també el puc fer amb la importància. Amb una enquesta senzilla on valoren la importància, jo el que puc fer després és un clúster. El típic cas que podem veure és el tema de, per exemple, els esquiadors. Jo podria tenir la línia groga, que per exemple és importància que haga buen tiempo. Tinc un grupé que li dona igual. I aquest grupé valoren que faci bon temps. Per exemple, importància que la nieve esté muy bien. A través de la importància, diferencio dos segments. Uns que valor, jo el que vull és que hi hagi bona neu i em dona igual l'oferta de restauració o la temperatura que faci, i altres doncs, que són esquiadors més inexperts que en valoren altres conceptes. El tema de clúster nosaltres el treballem moltíssim. Després tenim el tema del que seria el BPTO. El Brand Price Trade-off és un anàlisi que també fem molt a MDK, és un anàlisi multivariable que vosaltres no veureu, però que m'interessa molt que sapigueu que existeix, perquè el dia demà, quan estigueu doncs, a la feina, ho podeu aplicar doncs, en temes de paquets turístics. Aquest anàlisi, el BPTO, el que permet és veure, doncs, per exemple, si jo tinc una igualtat de preus, això comença amb l'igualtat de preus, i aquí, per exemple, ho farem en iogurts, que s'entén millor, tinc Hacendado, el Bon Preu, el Danone i una altra marca blanca. I el que et pregunto és, si tots els iogurts valen 1,20, a 1,20 quin et quedes? I tu potser dius, hòstia, a 1,20 me quedo el Danone. Aleshores jo després et pujo el preu del Danone, te l'he pujat ja a 1,25. Ara tens Hacendado, Bon Preu i Danone. Davant d'això, amb quin et quedes? Home, per 5 cèntims continuo comprant el Danone. Doncs ara pujo el Danone a 1,30. Ara això es fa amb tablet, eh? Doncs, escolta, a 1,20, Hacendado, Bon Preu, 1,30 Danone. potser en aquest cas tu ja dius, hòstia, ara ja doncs em compro a l'Hacendado Win. Això una miqueta és molt útil per el que és la fixació de preus. Gran consum, tots els preus que veieu, es fa moltíssim anàlisi d'aquest. Nosaltres ho fem per Gallina Blanca, ho fem per Henkel, tot està estudiadíssim. És a dir, tu tens una bona marca, pots pujar el preu fins a un punt, perquè el consumidor arriba a un punt que diu, oye, que està molt bien Danone, però a 2 euros jo me compro l'Hacendado. Doncs això seria el Brand Price Trade-off, que és un anàlisi que a nosaltres ens funciona molt bé. Fem anàlisi de preus per fixar preus, el que seria el preu òptim. Fem molt anàlisi conjoint, és un anàlisi que a mi m'agrada molt, que és complexa perquè és multivariable, però al final perquè entengueu una miqueta doncs, què fem als instituts, aquí el que podem veure és d'un ordinador que per exemple té RAM, pantalla i disc dur, jo li dic, escolta, un ordinador de RAM amb 2 gigas, 15 de TFT i 40 gigas, i un altre és amb 1 giga, 17 i 60, quin compres? Doncs al consumidor li preguntem, davant d'aquesta situació, doncs t'elegeix aquest. Doncs el que veiem al final és què importa més, si la RAM, si la pantalla o el disc dur. I al final el que veiem és que els clients, quan compren l'ordinador, el que estan valorant més és la RAM, després la pantalla i després el disc dur. I vosaltres direu, bueno, hòstia, jo sí que estudio en turisme. Vale. Ok, aquí ho teniu l'exemple. Nosaltres estem treballant un estudi per la Universitat de Canàries, no ho veieu a l'slide, però estem aplicant el mateix que esteu veient del conjoint per fixar preus de paquets turístics. O sigui, aquest, per exemple, és un cas que jo et dic Madeira, i jo dic que a Madeira pots fer visitar cetàceos, hi ha llocs macos per fer fotos, hi ha activitats nàutiques, però et costa 200 euros al dia. I a la dreta, doncs, tu tens llibre, esquina, pots fer aquest esquí, visitar un mes i val 100 euros al dia. Doncs jo, davant d'aquestes opcions, tu has de marcar què faries. En aquest cas, jo he marcat Candela i Madeira. I amb això que aconseguim saber? D'un paquet turístic, què valora més la gent? Que hi hagi entrades a museus, que hi hagi activitats nàutiques. Doncs una miqueta sabem les seves preferències. Aquí us he portat, és un altre exemple. Bueno, escolta, que jo estic estudiant turisme. Sí, imagineu, és un altre tema. Igual l'estem fent per Canàries i el que estem intentant veure és com influencia el canvi climàtic en l'elecció de destins. És a dir, el que estem intentant veure és què és pitjor, doncs, que hi hagi un increment de temperatura, que les platges, hi hagi una desertització de platges, que hi hagin problemes amb l'aigua o doncs, que hi hagin incendis. Aleshores, el que intentem veure és, amb tot el que està impactant el canvi climàtic, veure una destinació turística, una marca, un país, què és el que l'influenciarà més. I això és el que estem treballant amb aquests anàlisis multivariables. Una variació del conjoint és el market modeling. Al final, el que intentem veure amb això és un anàlisi, us estic explicant casos reals que es fan cada dia, el que intentem veure és la quota de mercat que tindria cada marca en funció d'una sèrie de variables. Jo puc decidir si anuncio el meu producte a la tele o no, o puc decidir si li poso un envase en format individual o packs de 6 o packs de 8. I som capaços, doncs, mitjançant market modeling, fer una simulació de lo que seria la quota de mercat que tindries tu amb aquell producte. És a dir, intento veure pack de 4 iogurts, pack de 6, pack de 8, 2x1, i el que intento és jugar doncs, amb variables com pot ser la imatge, promocions, l'envase, el preu de producte, la publicitat, i veure com quedarà la meva quota de mercat. Vaig bastant ràpid, però que sapigueu que tot això es pot fer. Tota la part d'anàlisi d'imatge, molt important, anàlisis de correspondència, que és un anàlisi multivariable, aquí el que veiem és el posicionament dels diferents centres comercials o companyies aèries, ho podríem fer igual. I aquí el que veiem són centres comercials de Barcelona, doncs que veiem l'illa està molt a prop de ser el més exclusivo, elegante, i després, per exemple, doncs, tinc el Gran Via 2 o el Diagonal Mar, que és el que té millor imatge. Per aquí dalt tinc el Baricentro, o el Glòries, que és el que té millors accessos. Això és investigació de mercats, això és estadística. És una evolució més del que veureu a l'assignatura. Després fem molt el que seria regressions lineals, simples, múltiples, em passo aquí a slide. Algú veu aquí, per exemple, això és la satisfacció que he tingut amb el Word i una sèrie de valoracions que he donat a una sèrie d'atributs. Algú veu algú aquí destacable? O sigui, què creieu que és el que afecta més a la satisfacció del vol? Algú m'ho pot dir? No veieu res raro aquí en aquests números que mostro a pantalla? Mireu, això és un tio, l'enquistador 1, que m'ha contestat precio de billete, un 8, estoy satisfecho. El embarque ha ido muy bien, un 9. La puntualidad, muy mal. El avión salió tarde y llegó tarde. Y la limpieza del avión, un 10. I després jo li dic, escolta, la satisfacció global amb el vol, quin ha estat? Em diu, un 4. I dius, hòstia, si tu fas la mitja d'això, lògicament no et surt un 4, et sortiria molt més alta. Però jo t'estic donant un 4. Per què? Perquè resulta que la puntualitat, que té un atom 2, això m'està indicant que aquest atribut d'aquí pesa molt sobre la satisfacció global. Veieu una miqueta tot el que estudiem? Jo el que intento veure és cadascun dels atributs que pesa sobre la satisfacció. Si veiem l'encastat 2, però del billet, un 4. És a dir, el tio lo ha comprado caro. El embarque, como borregos. Puntualitat, no, llegó puntual. Limpieza en el avión, uf, hi havien papers pel terra, últimament passa, perquè l'avió és com un autobús, arriba a Marrakeix i torna a cap de 20 minuts, un 2. Però quan li pregunto la satisfacció global del vol, m'està donant un 8. Què m'està indicant això? Doncs escolta, el mateix que abans, que la puntualitat pesa molt sobre la satisfacció global del vol. Això és estadística. Això és una miqueta com es comporten els números. És un pas més enllà d'una mitjana. I amb això el que fem, les empreses com MDK, que al final el que tenim és un equip d'estadístics i d'anàlisis de dades, és veure aquesta satisfacció del client, com es forma. Hem vist que la puntualitat en aquell exemple fàcil valia molt, i aquí el que estem veient és que, escolta, sobre la satisfacció del client influencia temes de qualitat, temes de servei, temes de preu, temes de la marca. Per què és important això? Per exemple, el tema del preu. Hi ha les rellotges, o per exemple, les gafes aquestes de sol, les Hawkers, al final duren poc, pot durar un estiu, sí, amb sort, si no les perds. Però sobre la satisfacció del client pesa una cosa important, que és el preu. Com que són econòmiques, jo t'ho valoro amb un 8 o un 9. Doncs l'exemple que hem vist de la companyia aèria em passaria amb les Hawkers, és a dir, sobre la satisfacció global que jo tinc en les meves Hawkers, el preu pesa X. I la meva feina com a investigador és descobrir quan és aquesta X. Companyies aèries, com ho treballen o què els hi fem? Per posar-vos un exemple, tenen un quadre de mandos que el que fan ells, carreguen les enquestes con la fecha del vuelo, origen, destino, classe, email, el número de vol, s'envien les enquestes automàticament i tu el que reps és un mail per contestar l'enquesta sobre el vol. La complexitat d'aquest projecte, sabeu quin és exactament? És saber qui ha acabat volant realment. És a dir, que tu compris un bitllet d'avió no vol dir que acabis volant. Aleshores, els que l'han comprat per la pàgina web d'Europa, jo no els puc encastar si no tinc la garantia que he volat. Què pot passar? Que em posi malalt, que arribi a l'aeroport, que m'han cancel·lat la reunió. Hi ha molta gent que compra un bitllet d'avió i no vola. I la dificultat moltes vegades és acabar encastant el que vola. Perquè si jo no he volat i m'envien l'enquesta, la veritat és que quedes bastant, bastant malament. A partir d'aquí el que tenim és un dashboard del que seria l'índice global de satisfacció, l'evolució dels insatisfets, i el que els fem és la segmentació per turista, business, corto radio, medio radio, largo radio. I després tenim unes dimensions d'anàlisi, facturació, embarque, trato recibido personal de vuelo, desembarque i la recogida d'equipajes. Això és un cas real del que seria un tracking que fem per una companyia aèrea. No sé si n'heu sentit parlar de tot el tema de customer experience. O sigui, experiència de client, al final, és una tendència que qualsevol empresa que aneu a treballar sigui una cadena hotelera, sigui una companyia aèria, veureu que una de les prioritats que tenen és millorar l'experiència de client. Per què? Perquè al final els productes o serveis s'han convertit en un commodity. Tothom ho té. Algú em sabria dir alguna diferència entre un Carrefour i un Alcampo? Jo veritablement, com a client, jo tinc de client els dos, el Carrefour i l'Alcampo. I els d'Alcampo em diuen que me'n vagi a la sortida del Carrefour i que els enquesti. I els del Carrefour em diuen que me'n vagi a la sortida del campo i els enquesti. I jo penso, a veure, si tu tens un Carrefour i un Alcampo i tens una costat de l'altre, si jo t'estic encastant a la sortida del campo i et pregunto què tal, com ho he hecho, que si em contestes que no estàs satisfet, et diria, hòstia, tu ets tonto, pues vete a l'altre que ho tienes al lado. Al final, totes les empreses líders, que al final són les que queden en el mercat, totes ho fan bé. El producte que tenen és molt similar, el servei és molt similar. Totes el que estan intentant treballar és el que seria l'experiència de client. És a dir, volen que, encara que tu vagis a comprar un Carrefour en el campo, sigui una experiència. Què és Custom Experience? Es el recuerdo que se genera en la mente del consumidor como consecuencia de su relación con la marca. ¿Es un record, la experiencia del cliente? ¿Es emocional? Es un antes, durante y después. Y se asocia con la marca. Eso sería lo que definiríamos Custom Experience, experiencia del cliente. Todo el que esteu veient ara, tot, des de una companyia aèria, un fabricant de cotxes, tot està basat en el que seria millorar la vostra experiència de client, perquè el preu al que ho poden vendre el iogurt està molt limitat i el que intenten és treballar molt l'experiència. Què és l'experiència de client o en què es sustenta? Es sustenta en tres àmbits que ja existien: qualitat, és a dir, és un enfoque necessari però no suficiente, perquè qualitat, el departament de qualitat ens veu com decisors racionals. Inevitablement no som tan racionals. Un departament de qualitat treballa molts temes de ISO, FQM, treballa amb màrqueting, és a dir, tradicionalment el màrqueting s'ha enfocat en la captació, però què passa quan tu ja ets client? Aquí entra el que seria l'experiència de client i seria també l'àmbit de lo que seria usabilitat, és a dir, fer que tu anar a la caixa o anar a un banc sigui fàcil. Fer que demanar un préstec de 1.000 euros per comprar una moto no et costi, costarà esforç econòmic, però que no tinguis complir 20 papers. Aleshores, al final, la Custom Experience és qualitat, màrqueting més usabilitat. Desenvolupar una estratègia d'experiència de client, que això l'empresa que aneu a treballar, insisteixo, ho farà, és alinear-se amb el client, amb els seus desitjos i amb les seves expectatives, per oferir una experiència de servei global. A mi hi ha un exemple que m'agrada molt, que és l'exemple de Starbucks. A veure, Starbucks, si tu vens cafè i ho vens així a granel, et pagaran 0,01. Si tu ets capaç de fer un pack xulo, així amb disseny i tal, te'l pagaran a 0,20. Estàs en el negoci de producte. Si aquest cafè me'l serveixes en el bar que he esmorzat aquest matí, aquí xulo la plaça, doncs en cobraràs 1,20. Estàs en el negoci de serveis. Però escolta, quant val un cafè a l'Starbucks? A l'Starbucks un cafè, depenent com te'l demanis, et val 5 euros. És a dir, aquí a l'Starbucks per 5 euros ja no m'estan venent cafè. El que Starbucks està en el negoci de les experiències. O sigui, anar a una botiga Starbucks, escolta, és una experiència, pagar 5 euros per un cafè, jo també ho trobo un robo. A mi no m'agrada el cafè de Starbucks, ho reconec, i vaig doncs, per temes de feina, perquè viatjo molt i moltes reunions i més còmode per anar amb el portàtil i treballar, però veritablement el cafè no m'agrada. Ells m'estan venent una altra cosa, una experiència. Moltes empreses estan treballant les experiències. Si us fixeu, per exemple, empreses que estan treballant l'experiència, doncs tenim Nespresso, Amazon, Starbucks, Virgin, BMW, i jo què us dic d'aquestes empreses? Bàsicament, no és que tinguin preus baixos, no els tenen. No m'estan oferint res diferent. Veritablement, doncs, Starbucks m'està oferint un cafè, que a més doncs, tampoc considero que sigui el millor cafè del món, i tampoc es basen en tecnologia, sinó que es basen en generar-te una experiència, una connexió emocional amb el client. I aleshores hi ha dues tipologies que us trobareu. Doncs empreses que treballen l'experiència del client, com és Movistar o Naturgy, que tenen un objectiu que és que no et donis de baixa, Movistar, doncs, escolta, tot i els problemes que té, si us fixeu, cada cop ho està fent millor. Si vosaltres sou usuaris de banca, tot i una miqueta la mala imatge que tenen els bancs, si teniu l'aplicatiu de la Caixa o teniu l'aplicatiu del BBVA, hòstia, s'ha de reconèixer que han fet un esforç i que, evitablement, doncs, és molt intuïtiu i que funciona bastant bé. Prevenir bajes. I després hi ha una sèrie d'empreses, aquí entren moltes de turisme, que és PortAventura, un NH Hoteles, que el que busquen és un efecte wow, és a dir, un recuerdo positivo. El que busquen és que tu vagis a un hotel NH o vagis a PortAventura, hòstia, des del moment que entres et sents una miqueta, doncs, escolta, passe per aquí, per favor, tal, escolta, que no facis cua, t'ofereixo tal, busquen una experiència wow. Funciona això de que les empreses treballin el que seria l'experiència de client? Doncs, escolta, jo us dic que sí. Abans, aquí mostrava totes unes estadístiques, tenia 20 slides. Al final us deixo en aquest document que tindreu una relació d'estudis publicats per Forbes, on veritablement està dient que el 73% de les companyies que tenen valoracions de satisfacció de clients superiors a la mitja estan guanyant més diners que els seus competidors, que una miqueta, doncs, la gent pagaria un 17% més per un cafè o per un producte a una companyia que li donen un bon servei. Sabeu el que és un 17% dels mils de milions d'euros que factura un Movistar? O sigui, veritablement són molts diners. L'experiència de client funciona. I per què surt tot això ara? O sigui, és la tendència, tot el que és experiència de client. Doncs mireu, sorgeix perquè el client, què passa? El client abans, doncs, anava a la tenda física. Després hi havia una fase en què el client era multicanal. Anava a la tenda física, comprava online o m'omplia un full de reclamacions, el que fos. Ara el client és el que diem omnicanal. És a dir, jo em relaciono amb una marca o amb una empresa per multitud de canals. Jo puc demanar una hora pel metge, que acabaré anant presencialment, però el puc demanar per l'APP. Després, si vull cancel·lar la visita, puc trucar per telèfon i al final acabaré anant físicament al metge. El mateix, si ho compreu en el Zara, podeu començar la compra online i acabar-la a la tenda física. I al revés, podeu anar a la tenda física i, com que no tenen la talla que voleu, l'acabes comprant online i després tornes a la tenda. No sé si heu sentit parlar del consumidor avispa. Al final, com vola? L'avispa vola, vaig cap aquí, vaig cap allà, va fotent de flor en flor, que digo jo. I això és el que fa el consumidor. De manera que nosaltres, els investigadors, hem detectat nous comportaments a nivell del que seria de compra. Tenim un primer que li diem ROPO, no sé si n'heu sentit parlar, que és el tio que busca online però compra offline. És a dir, el tio es comença a informar de l'ordinador, de la tablet, però acaba anant a un FNAC a comprar el producte. Després tenim el showroomer, que és que investiga offline, se'n va al MediMark, se'n va a l'FNAC i després t'acaba comprant a Amazon, on sigui, buscant preu. Després tenim el research testing and buying. O sigui, cada cop que dono una conferència m'apareixen nous termes. Per què? Perquè és que el client és, com hem dit, és el cliente abeja, que va canviant. Hi ha una tendència, estic parlant ara de tota la part de tendències que us trobareu, doncs, just quan acabeu els estudis, estareu treballant tot això, que és el customer centric. Hem parlat d'experiència de client i tot el que seria ara estratègies a nivell de customer centric. Què és el customer centric? Molt fàcil, és donar a cada client el que necessita. Customer centric, l'enfoc tradicional, home, clar que l'enfoc tradicional del marketing s'ha preocupat pel client. El que passa és que ells tenien un foco en captació per encima de retenció. Això és un enfoque tradicional. Clar que volen vendre més. I què feien els departaments de màrqueting per vendre més? Captar més clients. I ara un enfoc customer-centric seria posar en valor aquesta captació. Si el que busquen és augmentar el cicle de vida dels clients per anar venent-te més coses. És a dir, la caixa, per exemple, ara és customer-centric. Què han vist? Escolta, hem fet un esforç molt gran en tot el tema de captar clientes i ara el que vull és millorar l'experiència dels meus clients per tenir-los més temps, fidelitzar-los, vendre'ls l'assegurança, vendre'ls la hipoteca i ara també doncs, vendre'ls un mòbil o un smartwatch d'aquests. Això és un enfoque customer-centric, és generar relacions sòlides. Aquesta us la deixaré, però al final és d'on ve tota la teoria, que és una miqueta product-centric, molt bé, es basa en incrementar satisfacció del client, però customer-centric és incrementar la rentabilitat de clients, jugar més amb clients que productes, orientats a la interacció, servir als consumidors quan la filosofia tradicional ha estat vendre productes. Ara tornem a la part d'investigació de mercats. Molt bé, ara com apliquem tot el que estudiarem a l'assignatura? Doncs escolta, molt fàcil, com es planteja una estratègia customer-centric? Important, conocimiento del cliente. Això és investigació, tant quanti com quali. Segon, escucha activa, que dic jo, és escolta els teus clients. Després el que seria customer journey, això ho veurem. Una de les tendències en investigació mercats és el disseny del customer journey, que és el cicle de vida del teu client, però un cicle de vida que comença molt abans que t'hagi comprat i acaba després de la compra. Després veurem l'exemple. I el que seria l'experiència de client. Tanger, expectations. Fàcil. És a dir, de què depèn la vostra satisfacció? És a dir, quan vosaltres aneu a un PortAventura o aneu a un restaurant, la vostra satisfacció d'aquesta depenent. Hi ha una fórmula. Al final, la satisfacció no és tan senzill, però és el valor percibido menys l'expectativa. És a dir, si jo he anat a PortAventura i el valor percibido ha estat de 9 i l'expectativa era de 6, la meva satisfacció serà molt elevada. Si jo he anat a PortAventura però tenia el valor percibido ha estat de 6 i l'expectativa era de 9, jo estaré insatisfet. Aleshores, com que ja tenim la fórmula aquesta de la satisfacció del client, anem a veure com podem millorar la satisfacció. Doncs fàcil, podem fer dues coses. Perquè ens augmenti l'equació és augmentar el valor percibido. Què puc fer? Beneficis emocionals i també beneficis funcionals. Al final diem, canvia lo que das, canvia lo que prometes o canvia com lo das. Això és la fórmula de la satisfacció del client. Sembla molt senzilla, però al final doncs, això en genera clients satisfets, l'experiència millor que l'expectativa, o clients insatisfets, l'expectativa més alta que l'experiència. Com podem generar emocions positives? El que hem dit, vamos a aumentar el valor percibido. Doncs podem generar emocions positives coneixent qui són els nostres clients, entenem bé les seves necessitats i identificant quins atributs de la meva proposta impacten en els punts crítics. Amb tota estratègia customer-centric no podem intentar tot fer-ho bé. No, o sigui, si nosaltres som PortAventura, no és, no, jo quiero que todo sea perfecto. No, anem a mirar què és lo important per ells i anem a impactar sobre aquells punts. Home, si tingués un pressupost il·limitat, vale, voy a todo, però com que no puc anar a un pressupost il·limitat, tots treballem amb universos, tots tenim un univers, però treballem amb mostres, per què? Perquè tenim un pressupost. Saldo això és real, o sigui, és per compensar una emoció negativa resolta, que dic jo, necessito tres positives. Si jo he tingut una mala experiència de compra amb Amazon, però me l'han resolt, dona igual, necessitaré tres de positives perquè se'm passi una miqueta al meu cabreo. Si l'experiència de compra amb Amazon ha sigut negativa i a més no me l'han resolt perquè no m'han tornat els diners, necessitaria 12 experiències de compra positives per compensar la negativa. Imagineu una miqueta l'important que és tenir els clients satisfets. Sabeu el que és una experiència uau? Si al final és com si diguéssim, segur doncs coneixeu la piràmide de Maslow, això és la piràmide de Custom Experience, de l'experiència de client, on a la part bàsica és fue de utilitat, és a dir, logré mi objetivo, pues sí, a ver, en Amazon, pues sí, logré comprar los zapatos que quería, estoy satisfecho. És molt bàsic, és la piràmide aquesta, la base. Després, fue fácil, que és, no tuve que esforzarme mucho. Bueno, pues escolta, vaig anar a la secció de calzado, encontré una oferta i fue fácil. Per sobre d'aquest fue fácil, ja el fue agradable, que és de la piràmide d'experiència de clients. Hòstia, doncs mentre comprava Amazon, doncs, bueno, va estar bé, jo recomano, la mètrica seria NPS, recomano. I quan és ja l'hòstia, que encima no me cobraron gastos de envío, me dijeron 48 horas, pero me llegó por la tarde, això és el guau. És l'efecte aquest guau que diem. És intentar sorprendre al consumidor. Si us fixeu, si compreu a Amazon, ja veureu que us passa això. Us diuen 48 hores i us rebeu en 24. Això al final és per què? Perquè busquen tot això. És a dir, no busquen ja que tu puguis comprar sabates a Amazon, sinó que l'experiència sigui que ho recomanis. I això és una miqueta doncs, una tendència. Quan dissenyeu experiències, perquè al final, doncs, escolta, si aneu a treballar en una companyia aèria o un hotel, intentareu dissenyar un servei pels vostres clients i quan arribeu allà, doncs, el director d'hotel us dirà, escolta, doncs, ara si podem treballar, doncs, que tota la part de MICE que tenim per fer eventos, com ho podem treballar, perquè les empreses... El principal error que cometreu tots serà pensar que el que us gusta a vosaltres també gusta a vostres clients. Això passa a totes les empreses. Moltes vegades es dissenya un producte o un servei, ho fa màrqueting o el departament que sigui i es pensen que el que els agrada a ells o el que necessiten ells és el que els agrada als clients. I això és un error. Jo el que dic és no dejarse guiar por impresiones o por la intuición. Hombre, pues yo entiendo que les va a gustar pues que tengan la pantalla. No, preguntem al client. Escuchar realmente la voz del cliente. Tornem a investigació de mercats. Aquí torneu a entrar en les coses que estudiareu a l'assignatura. Enquestes, quejas, reuniones personales, visites, datos, CRM... Això s'ha posat unes captures d'uns grups de discussió que vam fer fa poc a MDK amb clients. I el que fèiem és els hi preguntàvem als clients. Les sales que tenim, les tenim a Barcelona, tenen aquí un vidre policial, les pel·lis, que darrere està el client i aleshores tu estàs aquí interactuant i el client el tenim aquí darrere, que no el veuen. El que fem és gravar-ho tot en vídeo i després doncs, en aquest cas la nostra tècnica doncs, dinamitza una miqueta la reunió. Això és investigació qualitativa. Tan important és el quanti com el quali. Vull dir, això és un tema que vull que entengueu, i aquí estàvem escoltant a clients, és una miqueta doncs, el que moltes vegades les empreses no fan i haurien de fer més. Sí? Vinga, va, anem per temes ja que veureu a classe i que us vull explicar una miqueta. Tema indicadors. Bueno, escolta, ens has explicat aquí coses d'experiència de clients, satisfacció, enquestes, però escolta, com ho medim això? Fàcil. Hem de fer un sistema de medició que pone el foco en los indicadores clave. Això té que ser com el cotxe. Si quan tu vas amb cotxe, què veus? La velocitat, la marxa i les revolucions. No veus la temperatura de l'aigua en gran, sinó que et focalitzes en el que en aquell moment per tu és important. En aquest cas, el que tenim que fer és definir un sistema de medició foco. Hem d'aportar informació rellevant per la toma de decisions i és, si pot ser, que ajude a predecir el futuro. Perquè hi ha una frase que m'agrada molt, que moltes vegades, quan es critica la investigació de mercats, s'utilitza a vegades aquesta frase, conducir atendiendo solo retrovisores no te va permitir llegar muy lejos. Això és una miqueta doncs, el que hem d'intentar, no? Quan fem un indicador que ens ajudi a prever el futur. Tenim indicadors de percepcions, descriptius, de resultats, això us ho deixaré, però un indicador de percepció és la satisfacció general, un indicador descriptiu doncs pot ser el tiempo de atención, i un indicador de resultado, doncs, per exemple, és el churn rate o la pèrdua de clientes, que això doncs, totes les empreses online, redes socials, estudia moltíssim. La pregunta que em fan tots els clients, com pregunto la satisfacció? Què hago, una escala semàntica o una escala numèrica? Això m'ho pregunta a tothom. Muy satisfecho, satisfecho, indiferente, insatisfecho. Muy insatisfecho o, Sergio, ¿qué hacemos? Valoramos del 1 al 5, ¿cómo lo hacemos? Per això es munten reunions, però reunions que estan previstes d'una hora i t'acabes passant 3 hores. Jo sóc partidari de les escales numèriques. Sí, jo crec que ens és més fàcil posar una nota de 0 al 10 que començar a diferenciar entre algo bastante, ni mucho ni poco satisfecho. Jo sóc partidari de les escales 0-10. Que vols utilitzar escala semàntica? Molt bé. Utilitzeu muy satisfecho, satisfecho. El que no m'agrada que després feu és que si he preguntat això de muy satisfecho a muy insatisfecho, me lo convirtáis de 1-5 i que me digáis que la media és 3,4. Perquè, evitablement, tu m'has preguntat una escala semàntica. Aleshores, si utilitzeu escala semàntica, doneu el percentatge de muy satisfecho i el percentatge de satisfecho. Això és la meva experiència com a consultor. La teoria i el que hi ha als llibres és una altra història. I em pregunten, segona pregunta que em fan, vale, venga, va, Sergio, nos has convencido, escala numèrica, ¿qué hacemos? ¿1-5 o 0-10? Bueno, tornem a fer una altra reunió. Jo sóc partidari d'escales llargues. M'agrada molt a mi l'escala de 0-10. Per què? Perquè, veritablement, contra més llarga és l'escala, més probabilitats tens el client de matitzar. Si hi ha molta diferència per mi entre un 7, un 8, un 9, que un 5. És a dir, entre un 5 i un 4 hi ha molta diferència. Aleshores, a mi m'agrada bastant les escales llargues. Tercera pregunta que em fan tots els clients. La muestra. ¿Cuántas encuestas hago? Bona pregunta. Tinc un client que diu, no, haremos 10.000. Bueno, escolta, jo quan faig un estudi, si l'estudi el faig de galetes, jo no li faig provar la galeta a 10.000 tios. Jo li faig provar a 50. I llavors em direu, la professora em dirà, 50 et dona un error mostral increïble. Sí, ja ho sé. El que passa és que 50, si la galeta és dolenta, es trenca, és farinosa, escolta, si m'ho diuen 50 persones, jo ja tinc prou, no continuo. Amb 50 tinc prou. A MDK, una de les pàgines web més visitades, per cert, és la calculadora d'errors mostrals que tenim. L'error mostral depèn de l'univers i de les enquestes que tu facis. És a dir, si l'univers és més gran de 100.000, ho considereu infinit, i si és menor, li ficareu l'univers. Si jo considero un univers infinit, que el deixo un 8, i faig 600 enquestes, em dona un 4%. Jo com a investigador, fent 600 enquestes i tenint un 4% d'error, em sento còmode. Menys enquestes, preferiria no tenir-les. Quin és el problema? Quan jo faig estudi, el client supercontent, he hecho les enquestes que m'ha dit Sergi, he hecho 600, i després em diu, no, Sergio, però és que ara necessito que me des el dato de los hombres jóvenes de Girona. A ver, hombres jóvenes de Girona, que tengo 5. Perquè clar, al final tu vas segmentant la mostra. I aquí és on ve el problema. Que quedi clar, per si s'ho pregunten algun dia, l'error mostral, entre altres variables, la desviació, la distribució probabilística, però bueno, bàsicament depèn de l'univers i de la mostra. Però, per als meus clients, depèn de la pasta. Si al final hi ha un tema que és que fer enquestes és costós i moltes vegades el pressupost t'influencia a el que és la mostra. Sobretot no contesteu en l'examen que la mostra depèn del pressupost. Per això he ficat, depèn per a mis clientes del pressupost. Vale, indicadores. Us ho explico, 3 indicadors i anem bé de temps i la veritat és que vull que entengueu sobretot un indicador que per mi és força important. Indicadors que podreu utilitzar en els vostres estudis, el que seria el Customer Satisfaction, que és la satisfacció. 0, 10. I on ho podem aplicar? És mida com a percibida de satisfacció i ho podem aplicar a qualsevol moment de la veritat o qualsevol canal. 0, 10. Aquest és un indicador que tots esteu cansats de contestar enquestes.